comencem, com cada setmana, el programa parlant de salut sexual i en aquesta ocasió ens acompanya des de l'altra banda de la línia telefònica la psicòloga i experta en salut sexual, Sílvia Palau. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui la temàtica ens porta a parlar de relacions a distància i també el que implica el sexe a distància. Anem a parlar, si et sembla, primer una introducció d'aquestes relacions a distància. Sabem que n'hi ha moltes i que molta gent no hi confia en aquestes relacions.
Sí, al final, bueno, és una nova tendència que és normal. Vull dir, avancem, no?, com a societat, i al final doncs és normal també tenir relacions a distància. Però sí que és cert que, principalment, és difícil d'acceptar, no?, en moltes ocasions. Vull dir, hi ha d'haver una adaptació emocional, sobretot, i moltes persones ho veuen com un impediment, no?, una mica com el fet de no veure la parella, de la distància, a nivell de contacte, d'intimitat, doncs també afecta, al final.
S'ha de tenir en compte, Sílvia, que hi ha diferents relacions a distància. És a dir, depenent de la distància que sigui, potser és més fàcil de portar que unes altres.
Sí, no és el mateix, no?, tenir la parella potser a Barcelona o a prop, que tenir-la potser al Japó, o que també passa, no? Depèn una mica dels fusos horaris, per exemple. Clar, hi ha parelles que no coincideixen a tot el dia i, clar, han de mantenir com una mena de rutina de trucar-se a les 2 del matí, no? L'altre també molt d'hora i, clar, això també genera un desgast, un cansament i realment és on veiem més conflictes, no?, les consultes, de dir, és que no... crec que ens estem distanciant perquè no passem temps junts, però justament és pel poc temps que poden tenir de comunicació. Com sempre dic, la comunicació en la parella és el més important, no? Tant l'efectivitat, la comunicació efectiva, com la comunicació conscient. Clar, si aquests impediments de distància física, és evident que la comunicació de la parella també pues, minva, no?, al final. És complicat de mantenir espais, no?, de conversa, de contacte, però bueno, tenim tecnologia que ens ajuda, afortunadament.
Ara en parlarem d'aquesta tecnologia. No sé si t'has trobat a consulta algun cas que hagi estat doncs, d'una relació a distància, que tinguis una part de la parella a consulta i l'altra en videotrucada.
Sí, tinc una parella justament ara que faig teràpia de parella amb ell i un viu, bueno, a Alemanya i ella viu aquí, no? I, clar, a veure, a nivell d'horari no és tan complicat com altres casos, però sí que és cert que ja porten 6 anys així, llavors, clar, és complicat, no?, mantenir aquesta relació. I la principal queixa dels dos és això, el fet del desig, la intimitat, dels viatges amunt i avall, no?, que això al final també els hi cansa. De dir, és que, clar, al final sembla que no tinguem una vida estable. No? I és la principal queixa, les visites, les trobades físiques, inclús, una cosa important, els objectius de futur. No? El fet de quina projecció tenim, vull dir, què farem, no?, d'aquí a un any, on aniré a viure jo, aniràs a viure tu, vull dir, al final, aquests neguits pot causar doncs, que la parella tingui conflictes.
Podríem destacar també l'expectativa de part de la parella de dir, vindrà a viure amb mi o jo hauré d'anar a viure amb ell o amb ella, no?
Clar, al final els desacords, no?, com dic sempre, és complicat trobar un punt mig, perquè tot l'ésser humà acostuma a estar a la zona de confort, no?, i més quan estem treballant, mantenim una vida activa. Per tant, clar, al final sempre hi ha un dels dos, diguem-li així, que sacrifica més, no?, en aquest sentit, i doncs jo deixo la meva vida aquí i me'n vaig cap allà. Clar, això a la llarga doncs, pot comportar retrets, no?, de dir, he vingut per tu, ho he deixat tot per tu, llavors entrem en aquesta zona perillosa de parella, on, bueno, doncs és difícil que prosperi bé, no?, al final, la culpa és difícil de treballar.
Aquestes expectatives també en la plana sexual i ja unim amb el tema de la tecnologia, eh? Quan són relacions a distància en les quals, per fusos horaris, que abans també ho comentaves, són relativament normals, és a dir, que no hi ha tanta diferència horària, com s'hauria de fer una planificació, podríem dir, de la manera més correcta possible perquè no afectés a cap de les dues parts de la parella?
Primer, potser, el fet de la comunicació, no? El fet de dir, val, què esperem d'aquesta relació? Vull dir, el que deies tu molt bé, no?, de les expectatives. És a dir, què volem? Doncs és temporal, vull dir, podrem tornar a estar junts a curt termini. I a nivell de seguretat, no?, també de dir quins límits tenim cadascun. Doncs és molt fàcil caure en desconfiances. Al final, no?, el fet de dir, tinc la parella allà i no, per dir-ho de manera, no sé el que fa, no ho veig tot, doncs clar, si jo sóc una persona insegura i alhora, doncs, una mica depenent, doncs és difícil de que generi una bona confiança. Per tant, el consentiment i els límits han de ser molt clars, no? Vull dir que al final aquestes dues persones estiguin còmodes i també que s'escoltin les preferències. I aquí ja vaig una mica a nivell sexual, també. Al final, l'impacte emocional pot ser abrupte i, per tant, el sexe a distància pot generar molta frustració, no?, si no combinem una mica amb moments físics reals. però hem de trobar aquests moments, no?, de dir, doncs, ara potser és moment de tenir una, per exemple, una conversa eròtica, no?, que és molt freqüent, l'ús de la tecnologia, precisament. Llavors, adaptar, potser, les diferents formes del sexe a la distància.
Parlem també d'aquestes relacions en el sentit de... Canvia molt una relació a distància o aquesta relació amb el sexe a distància si la relació s'inicia a distància al principi de relació o bé si estàs, doncs, portes uns anys amb una relació en els quals has estat junt o vivint amb aquesta parella i després, per temes de la vida, doncs, et toca tenir una relació a distància. És molt diferent com s'ho prenen aquestes parts de les parelles?
Jo, per l'experiència que tinc en aquest sentit, veig que és més difícil quan ja han conviscut junts físicament, no?, una relació doncs, estable, que no hi ha hagut distància, i després han de tenir aquesta distància. Que no pas els que comencen ja amb una distància prèvia, perquè ja, diguem-li que ja hi ha un costum, no?, vull dir, ja ens hem adaptat, i per tant el resultat és més positiu, no?, perquè al final és estarem junts físicament. De l'altra banda, pot causar, bueno, doncs, conflictes, pot causar això desconfiances, no? L'acostum d'estar amb la parella a casa cada dia i no veure'l, doncs, clar, causa un allunyament. I aquest, al final, és la queixa constant, no?, de dir, és que el trobo lluny, no?, està a distància física i crec que també emocional. I, clar, és on hem de treballar, no?, amb les teràpies, per exemple, tornar a generar, doncs, aquestes zones de confiança, zones de seguretat i, sobretot, mantenir el foc, no?, una mica el sexe a distància i tornar-lo a revivar d'aquesta manera.
Clar, justament t'ho deia perquè si estem acostumats a estar amb una persona i després, com dèiem, per qualsevol cosa doncs hem de continuar la relació a distància, realment, després de tant temps havent conviscut, el que diríem, doncs aquesta confiança amb ell o amb ella, encara hauria de ser més forta. No?
Sí, el que passa és això, no?, que potser, clar, t'has acostumat, no?, a tenir la parella a prop i saber-ho tot, ja m'entens, no?, vull dir, al final, doncs, veure el dia a dia, compartir, parlar, i, clar, de cop i volta, si és una distància perllongada, doncs, un viatge que dura, no sé, 6 mesos, per exemple, no?, doncs això costa més, perquè al final et pots sentir sol. Què passa? Que moltes parelles redueixen molt el cercle social, no?, i al final la parella és com el seu millor amic, també. Per tant, clar, no només li marxa com aquesta part emocional, sinó que també aquesta part d'amistat, no?, de compartir, i moltes persones se senten soles. En canvi, d'altra manera, com que tu ja t'has habituat, i segurament ja has fet una mica la teva vida en paral·lel, no?, de dir, doncs, vaig al gimnàs, treballo, i després parlo amb la parella per telèfon, vull dir, és molt més fàcil introduir, no?, el contacte més tard, que no pas trencar-lo d'aquesta manera i afegir distància després.
Quant temps creus que es pot mantenir una relació a distància, Sílvia?
Uf! Bona pregunta, eh? Perquè al final depèn una mica de la parella en si. Jo he vist parelles que porten 6 anys així, d'altres que en porten 6 mesos i ja no poden més. Crec que al final una mica són els pilars de cada parella, no? I si hi ha bona confiança, la intimitat segueix mantenint, penso que pot durar bastant. I al final hi ha moltes relacions que s'acostumen i es passen la vida viatjant, no?, una amb l'altra. És una mica depenent de l'estil de la parella.
De fet, amb el tema dels viatges sí que és cert que es diu molt, no?, que aquestes parelles que estan a distància, quan es veuen, realment aprofiten molt més el temps que no pas tenint una rutina del dia a dia.
Sí, sobretot la part passional. No?
Correcte.
És molt típic d'escoltar això, no?, de dir, clar, que fa tants dies que no el veig, que clar, el dia que el veig doncs ho donem tot. I està molt bé, vull dir, la part passional és normal, no?, la química. I de fet, les parelles que conviuen 24-7 doncs tenen més probabilitat de reduir la part passional, justament per aquest fet, no?, de l'habituació. Per tant, per això et deia, també té aquest benefici, no?, potser de, bueno, doncs, ja, tothom fa una mica la seva vida en paral·lel, el que deia, individual, i després quan ens trobem, doncs, mira, doncs, sorgeix aquest amor passional.
Feia referència abans, mantenir el foc en el moment que iniciem una relació a distància. Dèiem també que les tecnologies han ajudat molt, perquè a dia d'avui, anys enrere, era només per telèfon, cosa que, doncs, ja era complicat, i encara més enrere, amb cartes, vull dir... Ara tenim moltes avantatges en aquest sentit, no? Com s'ha de treballar això, Sílvia? Perquè, clar, nosaltres podem dir sí, pots tenir una conversa eròtica per WhatsApp, però potser no et dona tot el que tu creus que t'ha de donar o no tot el que necessites, no?
Sí, primer, jo sempre reitero molt, però el fet de comunicar-ho bé, no?, de dir què volem els dos. Això és freqüent de tu voler, per exemple, no?, doncs això, passar una fotografia mica pujada de tot per WhatsApp i l'altra persona ho sent molt incòmode, no? Per tant, primer establir aquests límits i trobar les vies, no? Així com a vies, bueno, evidentment, segueixen havent missatges eròtics, no? L'intercanvi de missatges amb contingut eròtic sempre ens estimula molt la connexió, la imaginació, l'ús d'emojis, no? Inclús descripcions com molt detallades de pràctiques sexuals o jocs de rol, no? Uh-huh. Això se li diu una mica el sexting conegut, l'intercanvi de missatges eròtics. I algo que també està molt de moda i també s'ha d'aprofitar són les videotrucades eròtiques, no? Al final, fer una videotrucada no és el mateix que escriure un missatge. Per tant, això porta la, aquesta proximitat visual, auditiva, i fa que sigui com més, bueno, més a prop, diguem-li així, no? És com més en directe. Sí que, clar, aquí hi ha el risc de la videotrucada, no? Que molts poden pensar, ostres, em fa por, no? Aquesta seguretat digital, que sempre diem, de compartir contingut, però sempre hi ha contingut que, bueno, hi ha plataformes que es poden utilitzar que són segures, no? I al final el consentiment entre la parella és el que més preval, sempre.
Sí, de fet, ara feia referència al tema de la por. S'han vist casos en els quals, i s'han fet també molt virals, i més ara amb el tema de les xarxes socials, que durant la relació de parella, on hi havia aquestes relacions a distància i on hi havia aquestes converses eròtiques en les quals feia referència ara a enviar fotografies o vídeos més pujats de to, en el moment que s'acaba la relació, una de les parts de la parella decidia, doncs, que allò, per fer una mica de pressió, no?
Sí.
Les compartiria. Clar, això realment... Nosaltres, quan estem en parella, ja confiem en la parella de que ell no ho ensenyarà o ella no ho ensenyarà o no ho passarà als seus amics o amigues, no?
Clar, és un acte de fe, al final. Però sí que és cert que, bueno, moltes aplicacions actuals, no?, fan aquestes fotos que diuen fotos bomba, no?, que desapareixen, per exemple. Llavors, és, bueno, pot potenciar aquell contingut no quedi com emmagatzemat en lloc. I també recomana molt que no es, o sigui, que contingut íntim no es guardi cap núvol. Que això passa molt, també, no? Per tant, jo crec que a l'inici de fer aquestes pràctiques, per això et deia el tema de la comunicació, de dir, això queda entre nosaltres i desapareix, no? Vull dir, però clar, al final res et pot garantitzar que això passi. D'aquí la por, no? De dir, ostres, a l'igual, si jo ensenyo la cara, ensenyo tot, això pot anar a un altre lloc, no? Mm-hmm. I moltes parelles ho fan, de dir, fem aquest contingut sense evitar, doncs, per exemple, és molt típic, d'ensenyar cap tatuatge, no? Cap cosa que se'm pugui identificar com a mi, com a tal. Ja et dic que és difícil de controlar perquè si fem una videotrucada al final, complicat, no? No se'ns vegi bé. Bueno, al final és un acte de confiança i de consentiment.
De fet, aquí anem a parlar, si et sembla, dels riscos que té, doncs, aquest sexe a distància en el sentit del que dèiem, el fet de no publicar, sobretot pels que ens estiguin escoltant, no publicar aquestes fotografies, aquests vídeos al núvol, perquè tot és molt segur a internet, però sempre hi ha alguna escapadeta que ens pot perjudicar a nosaltres, a la nostra parella, als nostres amics, a les nostres amigues, a qui sigui.
Exacte. També el fet d'evitar aplicacions que no són segures, no? Fins ara, bueno, ara ja no, el Telegram era l'aplicació com més segura, no?, per passar fotografies, però bàsicament pel fet perquè s'autodestruïen.
Ara ja no ho deies. Saps?
No, això m'he enterat fa poc. M'ho deia justament una pacient que ja no és segur. Dic, bueno, doncs una menys.
Llavors ja no tenim res segur.
Clar, ara altres aplicacions com WhatsApp han posat les fotos aquestes que es destrueixen, no? Al final, o Instagram també ho té. Llavors estan com regulant una mica les plataformes, per, no per, només per contingut sexual, sinó per altres continguts, no? Tot allò que s'autodestrueixi se suposa que té més seguretat digital. Se suposa. Però bueno, ja et dic, al final, el més important és no emmagatzemar-ho el núvol, perquè moltes, a mi passa, no? O sigui, sincronitza amb l'iCloud, se'n sincronitza amb tot, doncs clar, això saber on va, no? Revisar el que tenim emmagatzemat també i eliminar-ho bé, no? Vull dir, no només eliminar, sinó la paperera, que s'elimini bé i no enviar-se més, no enviar-se aquest contingut a través de, no? O reenviar-s'ho amb altres mòbils, és que és molt difícil, realment. Però bueno, el que deia al final és un tema de seguretat digital que no podem controlar del tot.
A quina edat creus que es comença a investigar en aquest sentit? Perquè sí que és veritat que ja no parlem de sexe a distància, sinó del sexting o de les videotrucades o fotografies més així, més pujades de to, fotografies eròtiques. A partir de quina edat es comencen a enviar o es comencen a demanar aquestes fotografies o vídeos?
Mira, jo amb això m'escandalitzo, perquè tinc pacients jovenetes, no?, de 10 anys, que ja es demanen aquestes fotografies. I dius, ostres, saps? Primer, que no hauria de tenir cap autorització per utilitzar, per exemple, l'Instagram o altres aplicacions.
Correcte.
No? Però ja sé que és veritat que estem en una societat que la tendència és accelerada. I, per tant, estem de manera molt precoç a introduir-nos a la part sexual. Llavors, clar, és un perill, perquè jo, per exemple, en aquest cas, aquestes nenes que conec, elles no són conscients del risc que pot tenir contingut pujat en xarxa, no? Doncs clar, tu els expliques, els intentes psicoeducar i intentes evitar-ho, però sí que és cert que cada vegada l'adolescència està més precoç i com a pares o educadors, no? Hauríem de fer una mica de control i veure què està fent el meu fill, no? O els nostres alumnes, perquè al final és el risc, eh? Ells no són conscients, evidentment, a aquestes edats doncs, no pensen les conseqüències més enllà, però hi ha hagut molts problemes, com bé deies tu ara, de passar-se entre ells aquests missatges, aquestes fotografies i fer-se bullying. Doncs clar, el límit és molt delicat, no? Estan d'avisar-los que això pot passar, a que ho arribin a fer. És difícil de controlar, també. Però sí que és cert que les edats solen ser bastant precoces actualment.
És important fer el punt, no?, en aquestes edats tan primerenques que potser en la nostra època eren, com deies, no?, una mica més grans. Ara està tot... Sí. Comença tot molt abans i això també doncs, és aquesta evolució que s'ha anat permetent no només aquí al país, sinó al món en general, amb aquestes tecnologies noves. Ara, amb aquesta intel·ligència artificial, també és un extra de riscos i no sé com anirà avançant tot això. Sílvia, tu des del teu punt de vista com ho veus? Si cada vegada seran més petits i més petites que envien aquests missatges?
És una pena, perquè al final, el que deies justament, no? L'intel·ligència artificial, la realitat virtual, pot ser un ús que podem utilitzar d'una manera que ens pot beneficiar moltíssim, no? Però alhora ens pot perjudicar tant. Vull dir, sense escapar de les mans, jo penso. Al final, a mi em passa, no? I com a pares, ells dominen molt més la tecnologia que nosaltres. Al final, ja no saps ni el que estan fent realment, no? Per tant, jo considero que ens hauríem d'actualitzar també nosaltres, no? Potser tenir informació de què succeeix i com prevenir. Però jo penso, estic tot franca, no?, que potser hauríem d'haver-hi polítiques més restrictives, no? Ja no només del psicòleg, no, del sistema en si, que no deixés l'ús, no?, d'aquestes aplicacions. Per exemple, doncs, que es poguessin utilitzar el Face ID, no?, que ara s'utilitza, no?, amb nens, i veure que són menors. Per tant, l'aplicació ja no ho permetés, no? A més, una miqueta més de regulació de les lleis, per tal de que així segurament no es faria servir, perquè això és anar molt amunt.
Clar, i tant de bo si aquestes regulacions o aquests permisos estiguessin també molt ben fets, perquè jo recordo, jo tenia prohibit tenir Facebook, i parlem de que tenia 13 anys, eh? Però sempre trobes la manera de saltar-te aquests controls, a no ser doncs, que, com deies, la família o els educadors que ens tenen als col·les doncs, facin més feina en el sentit de donar la importància de si això va a més, quan siguis més gran, te'n pots penedir de lo que vas enviar quan tenies 10 anys, 11, 12, 13 o inclús 25.
I tant. I tant, i tant. Sí, és que al final penso que hauria de ser la pròpia plataforma, no?, que prohibís això. És a dir, trobar alguna manera de registre que veies que és un menor o, no?, o el contingut doncs, comença a ser violent i, per tant, no es pot accedir a ell, no? Que abans passava, si recordes, els moderadors que hi havia, no? Ara, per exemple, Facebook els ha eliminat.
Correcte. Torna
a tenir una plataforma poc segura. Per tant, què està passant? No anem endarrere. O sigui, hauria de ser al revés. Tots els riscos que comporta a nivell psicològic, físic i, bueno, al final, emocional, també.
Ja que ha sortit el tema aquesta última setmana, Sílvia, et preguntaré pel tema d'OnlyFans. Des del teu punt de vista, com ho veus? Què és el que en penses, sobretot, doncs, d'aquesta exposició pública, que ja no és només aquest, el tema que estem comentant avui, aquest sexe a distància o aquest sexting que ho fem normalment amb la parella, o la tendència habitual és fer-ho directament amb la parella. OnlyFans és completament diferent, però tot i així continua sent una exposició pública del cos d'aquestes persones que tenen aquests comptes a les xarxes.
Clar, al final l'OnlyFans, bueno, no deixa de ser un negoci, és així, no? I és veritat que tenia molt de debat, però sí que és veritat que, a veure, com aspectes positius que jo puc trobar-li, bueno, hi ha un punt de vista d'empoderament sexual, no? Segons les persones ho veuen com una manera d'expressar i tenir llibertat sobre el propi cos. Però alhora, clar, hi ha molts aspectes negatius i molts riscos, no? Des de la pressió del cos, no?, idealitzar-le, no?, com a tal, i també distorsiona molt l'èxit laboral, no?, molts joves que diuen, doncs jo em dedico a OnlyFans i ja està, no?, i no vaig més enllà, ni estudio, ni res. Per tant, està molt idealitzat. També l'impacte psicològic és molt fort, pot afectar molt l'autoestima, genera molta ansietat, no?, genera també persones, bueno, hi ha persones que es dediquen, que es veuen molt pressionades a generar contingut, no?, més enllà del que realment volien generar d'un inici. Per tant, a nivell psicològic i social, pues, és complicat. També hi ha aquesta doble moral, no? De, bueno, hi ha molt d'estigma a la plataforma, però sí que és cert que realment, com tot, un bon ús d'ella tampoc hauria de ser, entén-me, no? Un gran problema real. Vull dir, al final, sempre ha existit la pornografia, sempre ha existit, no? D'altres, bueno, comportaments sexuals i, bueno, ha sigut negoci. Mm-hmm. Que és un debat molt complicat, eh?
Molt però complicat. Bueno. Però et volia preguntar sí. sobretot per aquest tema i sí, com sí, sí. pot impactar amb aquestes persones que tenen compte a OnlyFans i sobretot mm-hmm. OnlyFans o qualsevol altra plataforma. T'ho dic perquè aquesta setmana passada es va parlar justament d'això, eh? Però sobretot sí. Jo et volia preguntar el després. És a dir, tu quan tens un cos normatiu que pots dedicar-te a aquesta plataforma o a qualsevol altra, la qual els usuaris paguen per veure el teu contingut, cosa que les altres xarxes socials, per exemple, Instagram, Twitter, etc., ningú paga, a no ser que vulguis el tic blau, però generalment no paguen. Clar, tu en el moment que aquest cos deixa de ser normatiu, perquè el que dèiem, les persones que s'hi dediquen tendeixen a ser bastant joves...
Sí.
Tu en el moment que el teu cos canvia, perquè tots els cossos canvien amb anys de diferència, aquest impacte també pot ser perjudicial per tu.
Sí, al final, bueno, és un impacte d'autoestima directa, sobretot, no? I la pressió de mantenir-te sempre, doncs, bé, no? El fet de, bueno, de la teva identitat, no? De dir, ja no agrado, no? És com un... Deixes una mica el locus de control que diem nosaltres fora. No? Uh-huh. A veure, he d'agradar als altres. I normalment produeix molt d'estrès i molta angoixa, molta ansietat, no? Per perdre seguidors, no? Uh-huh. Per ja no poder beneficiar-te de tu amb el teu cos. I el que deies, no? El post, sobretot el que jo crec que deuen tenir molta pèrdua de privacitat, saps? I de seguretat emocional, perquè al final aquest contingut es pot filtrar, no? Pot ser redistribuït sense el teu consentiment, poden fer captures de pantalla, etc. I tenir molta sensació de por, d'estrès, d'exposició fora, no? Que et puguin reconèixer, per exemple. Uh-huh. Jo crec que deu causar com molta dissociació, no? Entre la teva persona i el personatge que hi ha a l'aplicació.
I tant.
I també dificultat per deixar-la.
Sí, perquè és com un vici dolent.
Exacte,
no?
Exacte.
Doncs, Sílvia, ho hem de deixar aquí perquè se'ns ha acabat el temps. Segurament OnlyFans ens donarà molt que parlar, sobretot per aquesta temàtica psicològica en relació doncs, a aquesta exposició pública durant tant temps, que és el que normalment acaben aguantant aquestes persones que tenen les xarxes i ensenyen el seu cos en plataformes com és el cas d'OnlyFans. Hem parlat de molts temes, eh? El tema del sexe a distància, que crec que és important remarcar el tema dels menors, les menors, que estiguin començant a investigar amb aquesta temàtica.
Sí.
Sílvia, n'anirem parlant. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, com sempre.
Moltes gràcies.